Ara passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són molts els municipis que, per tal de donar el tret de sortida al Nadal, fan un petit acte d'encesa de llums amb una mica de festa inclosa. I justament un d'aquests és la Bisbal del Penedès, que avui farà la seva encesa de llums i demà començarà la campanya comercial Troba la llum de Nadal. Per parlar-ne, tornem a Domenys Ràdio.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, com bé deies, avui hi haurà una gran festa d'encesa de llums a la Bisbal del Penedès, però a banda, a partir de demà començar aquesta campanya per tal de promocionar el comerç de proximitat, i per parlar-ne de tot això tenim a la regidora, la Judit Vidal. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Bon dia, Lourdes. Pues molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu.
Avui ja a tope, no, ja? Bueno, sí, ja porteu temps treballant-hi.
Sí, la campanya de comerç comença demà, però portem ja treballant-hi un parell de mesos. Sempre té un munt de feina prèvia, tant de formació que fan els comerciants com de preparació de la campanya, que ajuda tot a que després sigui un èxit, com és sempre.
L'any passat era, bueno, va ser el primer any, si no recordo malament, que es va fer aquesta campanya comercial.
Sí, nosaltres hem fet, aquesta ja serà la quarta, però la primera campanya va ser Busca la llum de Nadal, la de l'any passat, i després van venir dues més, i la de Busca la llum de Nadal va ser un pelotazo. Va ser un èxit total, els botiguers molt contents, nosaltres també. Per això aquest any les coses que funcionen més van canviar-les poquet, i aquest any la fem molt semblant a la de l'any passat, sí.
Comencem, si et sembla bé, Judit, amb aquesta encesa de llums de Nadal que tindrà lloc avui a les 7 de la tarda. Com heu gestionat tot això i com serà, una mica?
Bé, és la primera vegada que ho fem. És la primera vegada que fem encesa de llums de Nadal, i llavors, com que a més de la nostra campanya de la Busca de la Llum de Nadal participem en una campanya que ha organitzat el Consell Comarcal sobre comerç de proximitat, llavors volíem que l'encesa de llums de Nadal fos una mica la unificació de les dues campanyes, la que proposa el Consell Comarcal i la que comencem nosaltres, que la comencem demà. Per això fem això a última hora de la tarda, perquè sembla com arrencar una mica lo gran de la campanya, tant una com l'altra. Ens acompanyarà una xaranga, que és cortesia del Consell Comarcal, que ens la proporciona el Consell Comarcal, i uns éssers de llum, que no sé molt bé com definir-los, que a les 7 de la tarda en punt, quan l'alcaldessa li doni el compte enrere fictici, s'obrin totes les llums de Nadal del nucli, es passejaran per tots els carrers del nucli, i per tots els carrers, sobretot en els que hi hagin comerços, perquè la gent que comença la campanya de Nadal l'endemà agafi molta força i s'ho agafi moltes ganes. Demà ens aixecarem ja amb totes les botigues a punt, amb els cartrons, els segells i tot, però avui, que és un dia que és, doncs això, la primera vegada que ho fem de sempre, esperem que tingui molt d'èxit. Convidem a tothom a que vingui a la plaça de l'Església a les 7 de la tarda a prendre una copeta de cava, a veure com s'encenen les llums, i amb una mica de música de la xaranga, i a passar-ho bé, que és el que volem a la Bisbal sempre.
Clar, la xaranga, van sonats també són de Reus, són molt, molt xulos, les actuacions musicals que fan són molt xules.
Pues estupendo, jo no els conec, és la primera vegada que venen aquí a la Bisbal. Ens els van recomanar molt també, ens van dir que era molt xulo, i és la proposta que nosaltres vam fer d'actuació al Consell Comarcal. Nosaltres, com a participants en la campanya de comerç, vam escollir la possibilitat de tenir una actuació de carrer. Hi havia diferents opcions a escollir que ens va donar el Consell, unes bosses o així merchandising o així. Nosaltres vam escollir l'actuació, i a mi m'havien recomanat molt la xaranga aquesta, i és la proposta que nosaltres vam fer al Consell. O sigui que que espero disfrutar-la molt. A mi m'agraden molt les xarangues i m'agraden molt sobretot els espectacles de carrer.
Ja veuràs que t'agradarà. Jo els he vist una vegada i són molt xulos. Molt xulos, la veritat.
I aquests éssers de llum que li diuen lluminàries, que no sabria definir-te molt bé el que són, que són una espècie d'éssers lluminosos, també donen molta alegria aquestes coses. El Nadal és llum.
Sí, sí, exacte. I a tu t'agrada la llum, eh? La llum i el color, que dèiem fa uns dies.
Sí, sí, jo crec que el Nadal, el mes, és sempre més. El minimalisme no serveix per aquestes dates.
I a més, falta una mica d'alegria, no?, encara.
Sí, jo crec que després d'aquest any que hem passat, bueno, quasi dos anys que hem passat, la pandèmia, que sembla que no acabem de fer net, que tenim aquí una variant nova, un no sé què, necessitem una mica d'esvergir-nos. I com que tot el que es faci al carrer és com més fàcil, doncs som-hi amb alegria.
Bé, aquesta encesa de llums de Nadal avui, però demà ja engeguem amb aquesta campanya de dinamització comercial, que com serà aquest any?
Bé, aquest any és pràcticament calcada de la de l'any passat, la de Troba la llum de Nadal. Les persones que vagin a comprar als comerços bisbalencs tindran una targeta que ha de contenir 5 segells de 5 comerços diferents. Cada comerç posarà el seu segell. Quan la tinguin plena, la portaran aquí a l'Ajuntament i els hi donarem el que és la llum de Nadal. L'any passat era un estel, aquest any és un arbret de Nadal. A més de tot això, la novetat d'aquest any, que és una cosa que a mi em fa molta, molta il·lusió, l'any passat vam fer unes bosses, aquest any la botiga que posi l'últim segell del 5 donarà a la persona una tassa. Aquesta tassa, que és una tassa de ceràmica molt maca, que ja han arribat i estem tots molt contents, és una tassa en la que hi ha mots bisbalencs. Paraules de lèxic bisbalenc, que només es diuen a la Bisbal.
Ah.
No sé si es diuen a més llocs, potser es diuen a més llocs, però són molt típiques de la Bisbal. Hi ha algunes, nosaltres en vez de forn i carn diem carren i forren, i els ocells els diem mixons, i moltes altres coses. Nosaltres anem a Mart, no anem a la platja, anem a Mart, i totes les tasses contenen paraules de lèxic bisbalenc. Hi ha tres tasses, bueno, quatre tasses per col·leccionar, tres amb lèxic bisbalenc i una amb l'anagrama de la campanya. Per tant, jo animo la gent a que compri molt, ompli molts segells i es faci la col·lecció sencera.
Que xulo!
Sí.
I que original, no?
Sí, sí. Bé, és una cosa que se li va acudir a l'alcaldessa, que tenia el cap molt fa molt temps de fer alguna cosa amb lèxic bisbalenc. No sabíem com encaixar-ho molt bé allò. Si fer unes samarretes, volíem fer unes samarretes a l'estiu per la Festa Major, després no sabíem molt bé, llavors aquest any per la campanya vam pensar en les tasses, que seria una manera de fer-ho. Primer vam pensar en uns davantals, després hem patit una mica, perquè amb totes aquestes coses que s'atracen els envius de les coses,
sí.
Fins quasi fa un parell de dies no van arribar les tasses, no sabíem si arribarien a temps.
Déu-n'hi-do,
però la veritat és que són precioses i nosaltres creiem que això és la bomba de la campanya. I les tasses de l'èxit bisbalenc.
No, ja no només per vosaltres, sinó per aquells que comprem a la Bisbal de forma sovint, sí. Doncs tindrem història vostra, que això és molt xulo, que a vegades no ho tenim en compte.
Són fantàstiques i a més comprades a la comarca, fetes a la comarca també. Nosaltres procurem sempre comprar sempre a la Bisbal si pot ser, i si no al comerç comarcal. Les tasses són fetes aquí a l'impremta Ramon, o sigui que molt xules, molt xules. I estem molt, molt contents d'haver-les fet i creiem que serà un èxit i que tothom voldrà buscar les tasses, i això farà que encara compris una mica més cada dia.
Exacte, apostar pel comerç de proximitat i no comprar tant per internet, que amb la pandèmia s'ha activat.
Ja hem parlat moltes vegades i el que crec és que és evident que podem trobar tot el que necessitem als nostres pobles. Jo al meu poble puc trobar tot el que necessito. Tinc les botigues suficients com per organitzar un àpat de Nadal fantàstic. I les botigues suficients per comprar regals de Nadal. Ara m'he quedat sense una, eh? Jo animo a tothom a posar aquí a la Bisbal una botiga d'objectes de regal
o de roba.
De petites coses, sí, o de roba.
Que em sembla que a la Gemma.
A la Gemma, que ha tingut un altre bebè i ha decidit parar una miqueta. Bueno, tinc la seva segona nena, i ha decidit parar una miqueta, i llavors animo a tothom, a qui vulgui, a posar aquí una botiga de petits objectes de regal, de roba, de complements, que és el que falta. Però jo crec que si nosaltres busquem a tots els nostres pobles podem trobar tot el que necessitem i segurament a una qualitat molt superior de la que ho podíem comprar en una gran superfície o el que sigui. Una mica més car, a lo millor, però sense pagar benzina.
Exacte, el que t'estalvies en benzina, en temps...
amb la satisfacció d'estar ben aconsellat.
Exacte, això sí.
També és important.
Important. Escolta, i èxit també perquè s'han adherit 30 comerços amb aquesta campanya, no?
Sí, cada any la majoria, bueno, pràcticament el 95% de comerços de la Bisbal s'hi adhereixen i també altres persones que no tenen comerç però que són autònoms, la gent de l'Oli Torclum, que no tenen botiga oberta però que sí que venen, un noi que ven congelats, el Toni del Que Més Bo, moltes coses que encara que no tinguin botiga física són comerciants també de la Bisbal. I llavors, sí, pràcticament tot la Mas Llagostera, que és una casa de turisme rural fantàstica, que tenim aquí al nostre terme municipal, que no seria una botiga pròpiament dita, però que també s'hi adhereix, que té una mica una part d'agrobotiga, sí que estem molt contents sempre, sí, de la resposta i de tot.
I això, òbviament, també treballat amb la Cambra de Comerç de Tarragona, no?
Bé, la Cambra de Comerç és bàsica. Nosaltres, sense ells, no hauríem pogut començar les campanyes amb tanta força i ara ja som com... La gent de la Cambra de Comerç són de la família bisbalenca, ja. Ells ens organitzen les formacions dels botiguers. Aquest any han fet coses de marketplace i de Instagram, reels, vídeos, la seva autopublicitat, i sense això la campanya tindria la meitat del sentit que té. Després ells s'encarreguen d'organitzar les ofertes, perquè a més de la llum de Nadal, cada establiment fa ofertes, promocions, durant tota la campanya, i això ho organitza la Cambra de Comerç, i ho fan molt bé i tenen molta paciència. Pensa que hi ha persones que l'any passat, quan van fer la primera campanya, mai de la vida havien fet servir ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, i ara tenen tots WhatsApp Business, fan unes publicitats per Instagram fantàstiques. Aquest cop han fet un vídeo molts dels botiguers de la Bisbal per donar el tret de sortida a la campanya. Vull dir que la gent de la Cambra de Comerç són bisbalencs universals, ja.
Sí, a més us ajuden molt, que ho estem veient a altres llocs de la comarca, doncs que sense aquestes sinergies, aquesta formació de la Cambra de Comerç de Tarragona, doncs seria molt més complexa.
I tant, ells estan molt, molt implicats, s'impliquen molt, i nosaltres els estem molt, molt agraïts, perquè segurament organitzar 30 comerços amb totes les seves diversitats i les seves manies i les seves avantatges i les seves desavantatges, els diferents nivells de coneixença a l'internet, de les aplicacions, i això sense ells seria complicadíssim.
Clar que sí.
Per tant, estem molt contents de comptar amb ells cada vegada.
Escolta, i abans comentaves que un cop tinguin tots els segells posats, s'ha de portar a l'Ajuntament per tal que li doneu aquesta llum de Nadal, aquest arbre de Nadal, però a banda hi ha més, no?
Sí, ells ho deixen aquí, posen el seu nom i el seu cognom, i ho deixen aquí amb una urna que tenim aquí a l'Ajuntament, i a l'últim dia de la campanya, bueno, quan ja s'hagi acabat la campanya, d'aquesta urna traurem 4 noms i els hi farem el regal de 4 lots de Nadal. Això sí que és una mica diferent de l'any passat, que l'any passat vam fer dos persones i els hi vam donar un vale de 100 euros perquè anessin a gastar els comerços bisbalencs. Aquest any farem 4 persones i els lots els hi donarem nosaltres fets, tots amb productes bisbalencs, per un valor aproximat cada lot d'uns 80 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, que mira, serà una mica més extens, amb una mica menys de valor, però que no té més importància, i una mica més d'extensió, més de 2-4.
I aquest canvi ha sigut per alguna raó o simplement per fer un canvi?
Bé, és un problema administratiu, bàsicament. Clar, els talons i això, després a les botigues a vegades el procés per cobrar-los és més llarg i la gent a vegades no els gasta dintre del temps que els hi has dit, després, saps?
Ja.
I d'aquesta manera els hi fem més fàcil. És una mica de fer-li més fàcil a la gent, tant als botiguers com a les guanyadors, a adquisició del premi. Ja els hi donem directament i és més fàcil. Si posem menys condicions.
Sí, clar, és que el tema d'administració pública a vegades és complicat.
La qüestió és trobar una solució a cada problema i no al revés.
Exacte. Jo tenia un cap que em deia, a mi no em donis problemes, dona'm solucions.
Dona'm solucions, sí.
De tota la vida. Escolta, Judit, i ja que et tenim aquí, com serà aquest Nadal a la Bisbal? Què teniu previst? Doncs, si es pot dir, si no es pot dir res.
Tenim previst un parc de Nadal, que també serà la primera vegada que el farem, al gimnàs de l'escola, i que serà els dies 1 i 2 de gener. Farem amb horari de matí tarda, hi haurà activitats pels nens, podran fer allà la seva carta als Reis, hi haurà inflables, monitors i, per suposat, totes les mesures de seguretat necessàries. El dia 2, aprofitant el parc de Nadal, al migdia farem un concert vermut amb la Velvet Band, un concert de Nadal a ritme de jazz, fantàstic, això al migdia, i a la tarda vindrà el Patge Real a recollir les cartes de tots els nens, allà mateix al gimnàs de l'escola, de les 4:30 fins que acabem, i després tindrem cavalcada de Reis aquest any ja de manera normal. L'any passat va ser un any especial, sense cavalcada, vam acompanyar els Reis a portar els regals a les cases dels nens que així ho havien demanat, i aquest any tindrem cavalcada normal, la mateixa que teníem abans de la pandèmia, esperem, i els Reis després aniran a les associacions de veïns que així ho demanen, i després farà la cavalcada pel poble. I creuem els dits perquè faci bon temps, la pandèmia no es compliqui.
No hi hagi ventades.
Tot funcioni així. Però sí, moltes coses. Ai, tenim casal de Nadal. Cada any tenim casal de Nadal, que ens el gestiona la Ballarunga, i és tots els dies en els que no hi ha escola. Tots els nens i nenes de la Bisbal poden anar al casal de Nadal amb un preu de 15 euros, vagin els dies que vagin.
Oh, molt bé de preu,
sí,
no?
Sí, molt bé de preu, perquè és una cosa per ajudar els pares que treballen i els nens que estiguin distrets, no és una cosa per guanyar diners, per tant és a l'alcance de tots, diguéssim. Sí.
A més, ja heu tret el calendari de Nadal. Bueno, de Nadal no, el calendari de l'any vinent, vull dir. Sí.
Això és una cosa que fem, crec que aquest és el quart any o el cinquè any que ho fem, i això és una cosa que se'ns va passar pel cap amb una formació d'aquestes que anem als regidors. Els regidors tenim l'obligació de formar-nos i apuntar-nos a tots els cursos que ens ofereixi l'administració, tant la Diputació de Tarragona, en el nostre cas, com l'Associació Catalana de Municipis, com la Federació de Municipis. Nosaltres tenim la sana costum d'apuntar-nos a tot el que puguem, i en un dels cursos de comunicació ens van explicar que a vegades la mania aquesta que tenim alguns ajuntaments, nosaltres també, d'enviar papers a les cases per cada cosa que fem, la gent quan troba la bústia plena de coses, a vegades ho tira directament a la brossa i ni tan sols s'ho mira. I llavors que seria millor que cada any regaléssim una agenda on ja hi hagués totes les coses apuntades de durant l'any. Nosaltres vam pensar que, clar, això era monetàriament impossible, una agenda cada bisbalenc, però...
Això sí. Puja una mica, eh?
Per a ells, clar, les formacions d'aquestes a vegades són per ciutats més grans o el que sigui, llavors parlaven de fer-ho publicitàriament o així. I nosaltres vam decidir fer un calendari, que regalem un per família, l'han de venir a buscar aquí a l'Ajuntament, i el calendari a cada mes, a cada dia, porta inclòs les coses que sabem segur que farem, el contacontes, el cicle de cinema Gaudí, un club de lectura que començarem ara al gener, les trobades de l'Associació del Cercle de Poesia Bisbalet, aquestes coses que segur passaran, Ja estan incloses al calendari. Així, tu tens el calendari penjat a la cuina on el tinguis i tu saps aquell mes quantes coses farem. La gimnàstica, les coses que segur que farem.
Que xulo.
A part d'això, sí, les caselles són suficientment grans perquè tu t'hi puguis apuntar el que tu vulguis.
Si has d'anar al metge, no? Lo típic.
Sí, qualsevol cosa. Hi ha el santoral, perquè recordo que el primer any el vam fer sense santoral i algú ens va demanar que el féssim amb santoral. I llavors, el sant del dia, cada dia. I també aprofitem per fer publicitat del nostre poble, perquè les fotos del calendari, que és una fulla per mes, sempre són fotografies de la Bisbal, de molts racons de la Bisbal. Un any vam fer festes dels barris, un altre any vam fer coses singulars. Aquest any hi ha una mica de barreja de tot. L'any passat les fotografies eren del Raúl Huete, que és un fotògraf bonic, del Raúl Gallego Huete, que és un fotògraf boníssim bisbalenc, que ens va fer unes fotos expressament de paisatges. I aquest any tenim una mica barreja de tot. Com ha sigut un any complicat amb la pandèmia i això, tenim algunes festes singulars que hem fet i coses que és la primera vegada que havíem passat a la Bisbal. Per exemple, no hi va haver dia de Castellera, però vam tenir concert de gralles, això hi ha una foto. Va venir el Manu Guix a actuar, que va ser una passada, sí. I després hi ha una foto. Vull dir que intentem que les fotografies ensenyin el que de veritat és el nostre poble, que és un poble molt maco, fantàstic, ple de vida i d'alegria.
I molt actiu.
Molt actiu. I molt actiu, molt actiu, sí. Sí, sí, sí.
Doncs escolta, Judit, sense esgotar el temps, ha sigut un veritable plaer, com sempre, tenir-te aquí al Penedès en Xarxa, que ens expliquis doncs aquestes activitats i aquesta lluita pel comerç de proximitat, que hi treballes i treballeu moltíssim, no només en campanyes.
El pressupost tornen a haver un al·licient perquè la gent es faci autònoma, unes subvencions, perdó, per nous autònoms i nous treballadors de les empreses. Per tant, animo a tothom que munti una botiga a la Bisbal, que es faci autònom, que el que sigui, perquè tenim ajudes municipals també.
Doncs sí, algú que vulgui emprendre, que sabem que és complicat i força cara.
Però a vegades, no? Autoemplear-se està bé.
Sí, sí, sí. No? Sí. Què m'has d'explicar a mi de autoemplear-se? Judit, molt bé. No ens parlem, molt bones festes i feliç any nou i ens retrobem.
Et convido aquesta tarda.
No, jo aquesta tarda intento escapar-me sí o sí.
Molt bé, Lourdes.
Una abraçada.
T'esperarà una tassa de... Si em vens a veure, t'esperarà una tassa de l'èxit bisbalenc.
Doncs aquesta me l'apunto. A les 7 de la tarda estic allà, amb la banda dels balconats. Una abraçada, Judit, com sempre, un plaer.
Vinga, Lourdes, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en Xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Ara, en qüestió de mig minut, ens plantem a 11:15, arriben les notícies, en 5 minuts ens actualitzem i seguim amb el racó de solidaritat i cooperació, on avui ens acompanyen els amics de Puerto Cabezas, a Nicaragua.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa. Centenars de puntaires participaran a una nova edició de la plantada i exhibició de puntaires de la Fira de Santa Llúcia de l'Arboç. A partir de demà divendres, l'Arboç viurà un cap de setmana ple d'activitats amb l'edició número 809 de la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Punta al Coixí de Catalunya, que servirà per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal. Un dels actes més concorreguts i de més renom serà la 26a edició de la plantada i exhibició de puntaires, que plegarà un gran nombre de puntaires d'arreu de Catalunya i diferents parts de l'Estat. En paral·lel, hi haurà un gran mercat de productes relacionats amb la punta al coixí, amb més de 20 parades especialitzades a la plaça d'Antonio Machado i als carrers adjacents. Cal destacar la classe magistral de punta al coixí sobre la tècnica arbossenca per fer un guipur que impartirà la professora arbossenca Mercè Ribas Boronat a un quart d'una del migdia de diumenge a la mateixa plaça d'Antonio Machado. Família Torres ha estat nomenada Green Company of the Year per la revista britànica The Drinks Business. Família Torres ha estat premiada pel seu compromís mediambiental a la 12a edició dels Green Awards que atorga la revista britànica The Drinks Business, una de les publicacions de referència mundial en el sector de les begudes. El celler ha rebut la distinció Green Company of the Year pel seu compromís genuí amb la causa, obrint el camí de manera consistent i fent de la sostenibilitat una part fonamental del negoci, segons s'ha destacat el jurat. Ha afegit aquest mateix jurat que tot i haver invertit 16 milions d'euros millorant les seves pràctiques ambientals en la darrera dècada, Família Torres no es relaxa i continua avançant, com demostra l'innovador sistema de captura i reutilització del CO2 de la fermentació del vi que ha posat en marxa aquest any. Família Torres també ha rebut, juntament amb el celler californià Jackson Family Wines, el premi a la millor iniciativa verda per Best Green Initiative per la base de International Wineries for Climate Action, associació que van cofundar els dos cellers el 2019 i que ja aglutina 22 cellers de tot el món, amb uns altres 30 en procés per unir-se. Us parlem ara de l'entrega d'obres de la Mostra Artística 2022 dels Monjos a partir de divendres. Els misteris de l'art darrere de cada expressió artística s'hi amaguen els misteris de la humanitat. És el títol que ha estat escollit com a fil conductor de la 38a edició de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos. Una edició que continuarà vetllant per totes les mesures de seguretat i que té obert el període de presentació d'obres aquest mes de desembre en les modalitats de pintura, dibuix, ceràmica, escultura, fotografia i il·lustració digital. La mostra inclou també la modalitat d'obres infantils en dibuix. Les obres es lliuraran a la Casa de Cultura Mascatarro del dia 10 al 17 de desembre, de dimarts a divendres, de 3 de la tarda a 8 del vespre, i el 16 de desembre del 2021, de 10 del matí a 1, amb cita prèvia. En el moment de dipositar les obres es farà lliurament d'un resguard. A la mostra infantil podran participar-hi tots els nens i nenes que tinguin matrícula en alguna de les tres escoles del municipi. I Puigdalba ja té el seu primer drac, té forma de mosca i és iniciativa de la colla La Plaga. Divendres, en el marc de la Festa Major del municipi, es va presentar el nou drac La Plaga, dissenyat i construït per l'escultora vilafranquina Dolors Sans. El drac és una mosca en referència a una dita que diu: per Festa Major a Puigdalba ens mengen les mosques amb els canelons. Aquesta Festa Major també és coneguda com la Festa Major de les Mosques i existeix una llegenda que explica que Puigdalba, com és l'última de l'any del Penedès, és on moren les mosques i que neixen a Sant Pau d'Urdal amb la primera Festa Major de l'any. El disseny de Dolors Sans és una mosca vulgar amb tots els trets que la caracteritzen: sis potes, una mandíbula prominent amb unes pinces, dos grans ulls de facetes de color vermell que estan il·luminats i unes ales translúcides tan grans com tota la mosca. Disposa de 9 punts de foc, és per un portador i pesa 45 quilos, i des de la mandíbula fins a la cua mesura 4 metres.
Penedès en xarxa.
Ara mateix passen 5 minuts i escassos segons de 11:15.
Penedès
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest dijous tenim cita amb les ONG al Racó de Solidaritat i Cooperació, on avui comptem amb la Teresa Baqués i la Rosa Catasús de la Junta de l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Comencem fent memòria. Vilafranca s'agermana amb el municipi nicaragüenc de Puerto Cabezas l'any 1990. Crec recordar que va ser el primer agermanament. I l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas, quan neix? És paral·lel? És a posteriori? Recorda'ns aquells orígens, Teresa.
Bé, a partir del 1985 vam començar relacions amb Nicaragua. En aquell moment hi havia el govern sandinista, hi havia hagut una revolució, i per la gent que lluitaven també aquí per la llibertat i per la democràcia, evidentment era un atractiu important. I a nivell de Catalunya hi va haver ja molts contactes d'ajuntaments i de societat civil amb Nicaragua, i nosaltres a partir del 99 doncs, ja ens vam fundar com a associació legalment. I volem ser un suport a aquest agermanament de Vilafranca, que, com tu has dit, doncs ja portem més de 30 anys.
I més de 20 d'associació.
Sí, exacte. Tenim un historial molt llarg també, i amb molta gent que ha passat, amb projectes que hem fet. Alguns ara els tenim paralitzats degut a la situació de repressió que hi ha hagut a Nicaragua. Recordar també que el mes passat hi va haver unes eleccions.
Ha canviat gaire la cosa?
Ha canviat de quan?
Les eleccions han canviat coses o segueix tot igual?
No, vull dir, hi ha una repressió molt forta. El 2018, amb unes protestes d'estudiants, que va començar amb estudiants, hi va haver més de 300 morts. I a partir de llavors continuar la repressió. En aquest moment es van fer unes eleccions on tota l'oposició, els diferents grups que s'havien anat presentant o partits, tots van ser empresonats, i per tant ha sigut unes eleccions que hi ha la victòria del Frent Sandinista, bàsicament de l'Ortega i la seva dona Rosario Murillo, estava cantada, no? I la repressió segueix, i és difícil. A nosaltres ens ha sigut dur, perquè una mica un projecte que tenia molt maco, de maletes pedagògiques, d'intercanvi entre escoles, el vam suprimir perquè ens semblava que no hi havia garanties ni seguretat com per enviar joves a un lloc tan, tan difícil i complicat, no?
És clar, la situació ha fet que aquest intercanvi, aquest flux que hi havia, que era fluid, amb els anys, s'hagi estroncat, no?
Evidentment, del tot, i també ja es veu, no? Vull dir que sempre també hem intentat que hi hagués una relació entre els dos ajuntaments, que vinguessin l'alcalde d'allà o regidors, o els d'aquí també que anaven allà. En concret, doncs, la regidora havia d'anar, i la tècnica de cooperació tenien un viatge previst, crec que ja fa 2 anys, o l'any passat amb el Covid, em sembla que era. Bueno, total, que està a suspendre el viatge, i aquí està suspès, no? I és molt difícil perquè, bueno, el ser és molt lluny, una altra realitat completament diferent, i és complicat sense poder tirar endavant aquests intercanvis.
Deia ara la Teresa, és molt lluny, una realitat completament diferent. Ajudem els oients a situar una miqueta Puerto Cabezas, perquè li diem municipi, però és peculiar, no és com els nostres municipis. Expliqueu-nos on està ubicat. Nicaragua també és gran i és molt diferent. I com és? Vosaltres hi vau estar totes dues. Què en recordeu?
Bueno, la Rosa hi va anar fa més anys que jo.
Sí, sí, jo vaig estar-hi el 2005, amb les brigades que llavors es feien cada 2 anys. Va ser realment un viatge interessant, perquè és per tot, tot és desconegut, des del paisatge, des de la gent, des de l'alimentació, però te'n tornes d'allà sobretot molta amistat de la gent, no? Més que la part més material, doncs la gent et fa molt, molt costat, és com una família. Aleshores, el municipi de Puerto Cabezas està situat al nord-est de la costa de Nicaragua, és la regió autònoma de la costa Carib nord, perquè hi ha la RAN, que és el nord, i després hi ha el sud, i la població està repartida en més de 60 comunitats rurals.
Clar, aquí hi ha la complexitat, i que és tan diferent a les nostres realitats, oi?
Sí, perquè hi ha comunitats que només s'hi pot anar, doncs, a través de barca, i en altres que sí que són més properes, però està tot molt, molt disseminat, no?
Sí, fins i tot la distància que hi ha amb Managua, amb la capital, hi ha una carretera, ara hi ha una part asfaltada, però estava sense asfaltar, és com si aquí anéssim per la muntanya, vull dir que la dificultat fins i tot per arribar a l'alimentació allà és complicat, vull dir, és bastant difícil trobar vegetals, fruita, o sigui, sí que tenen uns fruits en concret allà, però hi ha moltes coses que no hi són perquè tot té que arribar, i a més han de passar un riu molt gran que hi ha abans d'arribar, i has de travessar amb una barca, com abans passàvem aquí a l'Ebre, però hem de pujar tots els camions, tot el transport, quan els rius pugen molt, quan hi ha inundacions, que també n'hem sentit molt a parlar, vull dir, bueno, tot això queda bloquejat i no hi ha cap més accés a aquest municipi, no? I realment queda, vull dir, no té res a veure amb el que és el Pacífic. És una altra realitat, també per tota la... és important també la població, allà és multiètnica, multicultural, hi ha diferents ètnies, diferents llengües, és bastant, bueno, és peculiar, però com diu la Rosa, tota la gent que hi hem anat, bueno, ens anem enamorat de la seva cultura, de la seva gent, de la seva acollida, de la seva amistat, ha sigut unes experiències importants.
Quan parlem de 60 nuclis, són molt poblats o són nuclis molt petitets? Quina població té Puerto Cabezas, més o menys, eh?
Bueno, varien molt, perquè...
Sí, oscil·la.
On hi ha més gent, doncs, és la capital, o sigui, el municipi de Puerto Cabezas, que diem que està format per aquestes comunitats. La capital és Bilby, que és la que està més poblada. Aleshores, per accedir a aquesta capital, té aeroport, no?, però... Per anar a Managua hi ha el viatge amb avioneta, que n'hi ha diàriament, i després també té la sortida al port. Bilby és la més poblada, però jo ara per ara no et sabria dir...
Bueno, és que igual ara et diran 45.000 i després et diran 70, vull dir, a part d'aquests... Clar, aquí ens imaginem 45.000, t'imagines una ciutat, per dir alguna cosa, una ciutat com Vilafranca, i en canvi són tot de casetes disseminades a sota dels arbres i amb una extensió molt gran... i tots són, a part d'un carrer principal, li podríem dir casetes de fusta, li podríem dir barraques, hi ha de tot, no?
I quant a serveis, com estan?
Bueno, jo crec que un dels problemes importants que tenen és el tema de la sanitat, no? Hi ha un hospital molt, molt, molt vell, en aquests moments se n'està construint un de nou que s'havia promès moltes vegades, també ha sigut una, cada vegada que hi ha eleccions, igual que passa aquí, no? Hi ha moltes promeses, se n'està construint un de nou, el que tampoc està clar és si després arribarà aquí per mai, o com quedarà això, o si s'acabarà inclús, no? És un tema, bueno, moltes coses no es poden fer allà, la gent té que anar a agafar, el que diu la Rosa, una avioneta i anar a Managua, hi ha una sèrie d'intervencions que allà no te les fan, i, bueno, és un tema importantíssim, el tema sanitari, vull dir, és una necessitat bàsica. El que sí que hi ha en zones rurals, hi ha petits dispensaris, però, no sé, també s'han trobat algunes brigades, no sé si ara recordo la que hi havia la Rosa o no, anant pel riu amb una barqueta, que passa una altra barca, que ells anaven amb motor i els hi diuen, podeu prendre aquesta senyora que vosaltres aneu més ràpid, que està molt greu, i clar, en unes comunitats no podien fer-li res, no? I van pujar aquella senyora a la barca i la van acompanyar a un lloc una mica més gran. És molt difícil tot el tema aquest. I l'altre tema, clar, a Nicaragua en general, ja amb la Covid... un desmadre total, vull dir, no se sap ni quants malalts hi ha. Alguns metges que han denunciat els problemes que hi havia els han fet fora de la feina, és tot molt hermètic i no se sap, i a part que el govern ha continuat convocant concentracions massives, i clar, o sigui, si preguntes el número de morts no ho sabrem, sí que ara últimament doncs, hi ha gent ja que està vacunada, gent amb mascareta, però també vacunes, doncs el primer que fan és vacunar els del partit del règim, els del Frente, els altres hi tenen més dificultat per accedir, bueno, desastre.
Una realitat, com dèiem, sí. a milions d'any llum de la nostra. Sí. Res a veure, que amb aquests exemples hem pogut entendre i comprendre una miqueta millor. Al llarg d'aquests anys de projectes que l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas ha tirat endavant, hi ha hagut un munt, heu parlat dels brigadistes, d'aquests joves que hi solien anar als estius, de les maletes pedagògiques. Avui posem el focus en el projecte Nidia White. En què consisteix?
Sí, el projecte de l'alberg L'Esperança, que està gestionat pel moviment de dones de Nidia White, és un projecte al qual dona suport l'Ajuntament de Vilafranca a través de l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas. És un alberg que acull, dona suport i assessora a dones, nenes i joves supervivents de violència masclista. Aleshores, és l'únic alberg que hi ha a la regió d'aquestes característiques.
Quan parlem de regió, parlem d'un espai més o menys com Catalunya.
Enorme.
Sí.
Fas bé de puntualitzar, sí, eh? Perquè sí. Les distàncies i
com
la
Catalunya,
realitat és diferent.
Exacte, i amb els mitjans de transports que hem comentat, etcètera, etcètera.
D'acord.
Aleshores, al llarg dels anys que hem estat participant en aquest projecte, s'ha actuat en tres eixos. Primer de tot, es va focalitzar més en el que seria la construcció o reformes de l'alberg. Per exemple, es va construir un mur perimetral que l'envoltava tot per tal de que les usuàries tinguessin més intimitat i seguretat. El segon eix va anar dirigit a donar suport als col·laboradors que en aquest moment estaven ajudant en el centre. I el tercer eix ja va ser totes les activitats que s'han anat fent al llarg de tots aquests anys. Si vols, us comento una mica quin tipus d'activitats.
Sí, una miqueta per sobre, clar, així ens fem una idea.
Exacte. Doncs primer es van implementar unes activitats d'emprenedoria perquè les dones poguessin tenir una pròpia autonomia tant econòmica com patrimonial. Després es van potenciar l'autosostenibilitat alimentària i de nutrició, i això es va fer creant un hort familiar. Tot això va estar acompanyat de les corresponents formacions teòriques i pràctiques. Després també es va millorar l'esbarjo de la canalla dels fills o de les noies joves que estaven en aquest alberg, on es realitzaven activitats lúdiques i terapèutiques per poder treballar tot l'aspecte emocional, físic i psicològic d'aquestes noies que estan patint la violència. Més endavant es va dotar l'alberg també d'aliments i de material d'higiene. I també, sobretot molt important, de cara a les escoles es van fer campanyes de sensibilització envers la violència. Aleshores, aquests darrers anys, després del pas dels dos huracans que van ser tots molt seguits i que van devastar bastant el territori, aquest projecte el vam haver de reorientar una mica en el sentit de que es van destinar els diners a arranjar les parts que s'havien malmès de l'alberg, no? Des del sostre, el mur perimetral aquest que hem parlat, a la zona d'esbarjo, llavors es van dedicar els esforços a arranjar tots aquests problemes que havien sorgit.
No només voleu explicar el projecte i les activitats a través de la vostra veu des d'aquí, sinó que també voleu aportar la veu de Nicaragua, oi?
Exacte. O sigui, la directora d'aquest centre, de Nidia White, que es diu Shira Miguel, ha vingut a Vilafranca, ha estat entrevistada aquí. Mira, ara l'escoltarem.
Con Alfons, con los amigos, ha sido una luz de esperanza, ¿verdad? Para nosotras no tener que decir cerramos el portón o no podemos atender a unas niñas. Nos han dado la oportunidad de tener la capacidad de no rechazar a ninguna niña sobreviviente de violencia que venga, sabiendo que además somos el único albergue que existe para toda la región que preste este tipo de servicio y cuando estamos en uno de los territorios con los niveles más altos de violencia. Estar en un territorio multiétnico, multicultural, genera también condiciones de vulnerabilidad porque no podemos hablar de la violencia de género solo por el hecho de ser mujer, sino que también están esas otras interseccionalidades por el hecho de ser pobre, por el hecho de ser negra, por el hecho de pertenecer a una comunidad, por el hecho de ser indígena. Las niñas vienen pensando que les tenía que haber pasado una violación o un abuso en cualquier momento de su vida. Entonces queremos también desconstruir esa mala práctica que se ha asignado a la cultura, en donde se justifican muchas veces estas condiciones de abuso o donde se calla porque la lealtad familiar es más fuerte que la integridad de la niña.
Jo que voldria, suposo que a tots ens ha xocat que ella parla d'aquestes niñes. És que primer, allà acostumen les dones a ser mares jovenetes, no? Però en aquest alberg, a part de dones, dones vull dir a prop dels 20 anys, arriben també moltes nenes, inclús de 11, 12, 13 anys, molt petites, no?
Violades.
Violades, algunes s'escapen de les seves comunitats, i no hi volen tornar. Algunes no les reclama mai ningú i s'estan allà temps i temps, que intenten escolaritzar-les, etcètera, etcètera. Realment és molt impactant, ja dic, perquè ens pensem en un alberg de persones grans i quan veus que són nenes és realment terrible, no? Aquesta mateixa noia, que la Xira, ens explicava un dia que diu, hi ha mares o dones que són violades a les comunitats i els hi diuen, perquè no ho denuncien. I ella diu, és que mentre, si tinc un home a casa, jo sé que tinc les meves filles protegides. Diu, si el denuncia, ell marxa, ens exposem les meves filles a que ens robin. Diu, prefereixo que em pegui, que em maltracti a mi, però jo defenso així les meves filles. No? És molt fort sentir això, la veritat.
I parlava també d'un alt nivell de violència a la regió.
Sí, és molt... Sí, 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 això sí. No, però jo dic que és... Bueno, nosaltres, de fet, no només nosaltres, sinó l'Ajuntament de Vilafranca, que ha visitat aquest alberg, que a més doncs van amb una videoconferència, quan es va presentar fa pocs dies el pla director aquí a Vilafranca de cooperació, es va fer una videoconferència amb la Xira, que és la directora d'aquest centre, perquè és una persona amb una entrega, una capacitat bueno, admirable, i bueno, jo crec que de feminisme i de la pràctica del feminisme hi entén més que totes nosaltres juntes, perquè o sigui, allà ningú, cap dona que arribi allà, sigui d'on sigui, de la comunitat, de l'ènia, del que sigui, no és acollida, vull dir, totes són acollides. També se'ls hi dona, el que deia abans la Rosa, no? Suport psicològic, se les ajuda en cas de que s'hagin de fer denúncies, i si ningú les vol, nenes, ningú les reclama, doncs mira, s'estan allà passant dies i dies i allà estan, no? Crec que és important aquest treball que es fa i aquest suport que donem des d'aquí. Evidentment que s'ha intentat, i elles són les primeres, no? En dir, les administracions de Nicaragua se n'han de fer càrrec d'aquest alberg, perquè és un problema. Sí que puntualment l'Ajuntament doncs, ha pagat algunes coses, no? Des dels conserges o el que sigui, no? Però costa bastant, degut a la precarietat que hi ha, doncs, a que algú se'n faci responsable. Però dic, com que hi ha un equip que es creuen els drets de les dones i que estan en contra d'aquesta violència, fan mans i mànigues perquè aquest alberg pugui subsistir, no?
Ara mateix, donada la situació actual, quina relació hi ha amb aquest projecte, amb les persones involucrades? Hi parleu? Si poden fer arribar diners?
Bueno, aquest sí, sí. O sigui, aquest vídeo que hem passat és...
Té uns dies, sí, del 25N, no? Pràcticament.
El Fons Català l'ha fet córrer, no? Sí, nosaltres participem a la convocatòria que fa cada any a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Vilafranca, que està dintre del Fons Català, com moltes altres ajuntaments de Catalunya, destina el 0,7% del pressupost a diferents projectes. Nosaltres ens presentem a aquesta convocatòria i continuem donant suport a aquest projecte. Tenim també doncs, el Fons Català, que és qui el supervisa, qui està pendent doncs, de que es concretin els acords que estem arribant. Abans també explicava la Rosa que quan el cas dels huracans doncs, es va haver de redefinir el projecte, però sí que garantim, i a més per això també volíem fer sentir la veu de la Xira, de que són uns diners que arriben al seu lloc, tot i que Nicaragua cada vegada també estan posant més pegues al govern que hi ha, en què arribin, o sigui, estan inclús expulsant entitats o ONGs de diferents països perquè no volen que es doni a conèixer la realitat que allà es viu. El fons també en alguns moments ha tingut problemes i els està tenint, però de moment sí que continuem amb aquest contacte i continuem amb aquest projecte, no?
Jo volia afegir que el moviment de dones de Nidia White, a part de fer aquest acompanyament amb les dones que han patit violència, també treballa en el tema jurídic, és a dir, intenten que l'accés a la justícia sigui un accés correcte, no? I també vetllen per les condicions lingüístiques, és a dir, que una dona, on sigui que visqui de Puerto, en una comunitat, a la capital, etc., si ha de denunciar un fet de violència, pugui tenir la confiança i la seguretat de poder parlar la seva llengua, no? Com ha dit la Teresa abans, doncs pot fer la denúncia en miskito, en creole, no? O sigui que l'alberg, o sigui, el moviment, a part de treballar el tema de l'acolliment de les dones, treballa amb altres aspectes per la comunitat, diguem-ne.
Bueno, és que feminisme és això, és defensar tots els drets, no? No només que no ens agradeixin, sinó que et puguis expressar amb la teva llengua, que la justícia et faci cas, que siguis acollida en cas de que tinguis problemes, o sigui, l'assistència que et faci falta, i jo crec que és això, i ens ensenyen moltíssim. I, clar, l'experiència és rica per això que diem, perquè és un territori on hi ha diferents cultures, diferents llengües, diferents creences. Vull dir, quan parlem de cultures, realment ja, ella també ho diu, no? Vull dir, la violència no es pateix igual, ni la vivim igual, les dones d'una cultura que d'una altra. Això des d'aquí ens estranya una mica, a vegades el trobem, però jo crec que és una riquesa important. I jo també vull dir que aquest agermanament és meravellós, la gent que hi estem una mica a prop, perquè aprenem moltíssim, no? La cooperació no és només anar a ajudar, anar a donar, anar a portar uns diners, sinó que és importantíssim aquesta relació humana, aquest intercanvi de valors, i amb un agermanament després de tants anys això és possible, no? Que la diferència de, a vegades, que podem anar a un país que hi ha moltes necessitats, a qualsevol, fem un projecte, una escola, el que sigui, i és fantàstic, però aquesta relació mantinguda al llarg dels anys, pues, és important. I ella, clar, parla de Vilafranca i dels amics, i perquè ha estat aquí a la ràdio, l'heu entrevistat, coneix Vilafranca, i bueno, ens tenen un amor terrible, no? Sí.
Es nota, es nota. Teresa Baqués i Rosa Catassús, moltes gràcies per haver-nos acostat Puerto Cabezas i la seva gent, les seves dones. Gràcies i sort.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu, gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
A punt d'esgotar aquesta segona hora del Penedès en xarxa. Ara farem la pausa per la publicitat i de seguida arriben les notícies de les 11. I després entomarem aquesta darrera hora d'aquest dijous, costerut i diferent, amb el Penedès en un clic, tot parlant de la fotografia nadalenca i de neu.